Ja saben vostès que en aquest programa tenim una obsessió per l'actualitat. Bé, més que el programa i més l'equip, que també, servidora de vostès, té una espècie de mania amb que tot allò que expliquem i com ho expliquem ha de tenir una conseqüència en forma d'actualitat. Al cap de setmana ja saben vostès que me'l passo estudiant, llegint la premsa, mirant, buscant, trobant les associacions, els links, les relacions en forma de notícies relacionades amb els grans col·laboradors que aquest any han tingut la consideració de passar tota aquesta temporada aquí a Ràdio 4, a Ràdio Nacional d'Espanya, Catalunya. Aquest cap de setmana segur que vostès no es van perdre la fantàstica entrevista que Jesús Ruiz Mantilla, en fotografia de Daniel Ochoa de Olza, van fer algú que he tingut la sort de veure alguna vegada en directe i que per mi és un punt de referència. Estem parlant de Daniel Barenboim. Ja saben vostès que cada dimarts a aquesta hora tenim savis que ens ajuden a entendre el que ens passa. La setmana passada va ser el professor, el gran pedagog David Rabadà. La setmana vinent serà el doctor en filosofia Antoni Fornés. I avui li toca el torn a algú que al llarg d'aquesta pandèmia, en el moment més àlgid, més fort, més dur, més crític, més dolorós de la pandèmia, ens va ajudar a veure una mica la llum al final del camí. És neuropsicòleg i és Javier Elcarte, fundador i director de Vitaliza. Per què el senyor Elcarte ens acompanyarà un cop al mes des dels estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Pamplona? Perquè el centre Vitaliza es troba a Pamplona. Agraïm, per cert, als companys de Ràdio Nacional d'Espanya a Pamplona la capacitat que tenen d'encaix per fer possible aquesta connexió en directe. Doncs perquè, com deia ahir Daniel Barenboim, com li va confessar Daniel Barenboim a Jesús Ruiz Mantilla, estem en un temps en el que sembla que no hi ha esperit, que no hi ha capacitat per tranquil·litzar-nos i pensar que anirem endavant. Aquesta incertesa que fa que algunes persones ahir, quan els seus fills van començar l'escola, pensessin que potser el millor era no portar-los a col·legi per no tenir por a un possible infecció per part del coronavirus. Aquesta incertesa de tancar-nos en nosaltres mateixos, de tenir aquesta por que a vegades forma part també d'un imaginari, com diu el senyor Elcarte, que el poden seguir en el seu blog, el poden seguir a Twitter, el poden seguir, òbviament, també a través d'Instagram, on ella ens ensenya a parar, pensar i tranquil·litzar-nos. Avui parlem de la incertesa. Javier Elcarte, buenas tardes.
Buenas tardes, Silvia.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí, viviendo la incertidumbre, como decías.
Una incertidumbre que a veces nos hace pisar en un territorio demasiado poco conocido. Me vas a permitir, Javier, a todos los colaboradores de nuestro programa les hablo de usted, pero a mí me ha nacido y me ha crecido hablarte de tú, así pues que así continuaremos la conversación. Javier,
encantado.
¿Por qué estamos viviendo? A lo mejor la pregunta que te estoy haciendo es demasiado básica, demasiado elemental, ¿no? Pero ¿por qué esta incertidumbre hace que en lugar de ir hacia adelante, creo yo, la sensación que tengo y también la tienen los oyentes de Radio Nacional de España en Cataluña, nos quedemos parados en un sitio en el que si no nos movemos no vamos a salir de una manera óptima y sobre todo de una manera madura, Javier?
Bueno, aquí tendríamos que mirar un poquito la capacidad que tiene el ser humano de afrontar la incertidumbre, es decir, si esa capacidad se ha reducido con los años o ha mejorado. Yo tengo serias dudas al respecto. Creo que en años anteriores, hace muchos tiempos, nuestros ancestros tenían bastante claro su vulnerabilidad, es decir, la sensación de que no había certezas, la sensación de que la vida pues pendía muchas veces de un hilo, de una infección, etcétera, etcétera. Y ahí pues las respuestas simbólicas, la religión, la espiritualidad pues tenían un papel importante en cuanto a certeza. Yo creo que este desarrollo tecnológico, este desarrollo de progreso que hemos tenido nos ha bañado de una cierta sensación de inmunidad, de seguridad que la pandemia pues ha dislocado completamente. De repente nos hemos encontrado con un bichito que ha roto todas nuestras barreras de seguridad, desde la ciencia por un lado, los mismos la política y todo nuestro entramado social. Nos encontramos, como te digo, de repente con un bichito que no sabemos dónde está, con informaciones contradictorias, que si están en las superficies, que si va por el aire, que si contagia más, que si los niños son súper contagiadores, que luego no. En cualquier caso, nos encontramos en una tesitura de absoluta incertidumbre, es decir, no sabemos realmente dónde tenemos el enemigo. Y claro, de ahí ya van a aparecer un montón de respuestas. Desde, sí,
perdón. No, adelante, adelante, Javier.
No, que pregunta.
No, es que tú has dicho algo muy interesante, que es esta incertidumbre y las respuestas. Pero fíjate, con esta manía que yo tengo de intentar relacionar todo lo que dicen nuestros sabios, y tú eres uno de ellos, en la radio, este fin de semana el periódico de Cataluña entrevistaba a Ken Follett, el autor de Los Pilares de la Tierra, ¿no?
Sí.
Y él decía, cosas que hacemos ahora como lavarnos las manos se inventaron en el siglo XIV, pero nos creímos tan buenos, tan invencibles, tan maravillosos, tan tocados por la mano de Dios, que ya no nos lavábamos las manos más. Y es verdad, esta acción que ahora tenemos que hacer sí o sí con el gel hidroalcohólico, lavarnos las manos continuamente, es algo que muchas personas dejaron de hacer, Javier. Es como si, aparte de la incertidumbre pasara por saber que somos mortales y que a veces no hemos hecho las cosas conscientemente.
Claro, nos ha, digamos, puesto en su sitio otra vez. Es un ejemplo bueno de lavarse las manos.
Eso es.
Es como si nos hubiéramos olvidado que en cualquier recodo del camino está esa amiga inseparable que es la muerte, o sea, que está, que nos acompaña. Entonces, claro, el miedo como tal, que no es malo, el miedo es evolutivamente una emoción que nos ayuda a sobrevivir, nos anticipa el peligro. Claro, este miedo ahora, ante algo tan difuso, tan incontrolable, la respuesta que estamos teniendo a este miedo, pues es bastante disfuncional, vamos a decir así. Por un lado vivimos recogidos, vivimos casi hoscos, casi el amigo ahora puede ser un potencial enemigo porque puede ser un contagiador, y de alguna manera hay por un lado una alerta constante. En algunos casos, personas más hipocondríacas, obsesivas, es más intenso. Y eso hace que, de alguna manera, haya una especie de hipervigilancia, de monitorización de la realidad. Por otro lado, ¿sí?
Claro, por otro lado hay esta monitorización de la realidad, pero estas personas que ya a lo mejor tenían una cierta, no quiero nombrar o mencionar la expresión patología, Javier, ¿no? A mí me ha gustado mucho lo que tú has dicho, creo que ha tranquilizado mucho a nuestros oyentes, que es disfunción. El domingo el periódico de Cataluña publicaba que los casos de depresión aquí en Cataluña sí han duplicado en los centros de salud. Ha subido el consumo de analgésicos, de tranquilizantes, de antidepresivos. El Hospital de San Pau ha detectado una subida de las urgencias psiquiátricas. Es decir, que esta incertidumbre no es algo que tenga que ver con una sensación. Es tangible, es real, por esto que claro, estabas diciendo ahora, Javier.
Claro, porque este miedo es como un ordenador que está encendido siempre, esta alerta, que además, ya te digo, que en muchas personas es cuestión de 24 horas, 7 días, es decir, todo el rato, unido además a otros sectores de más despistados, evitativos, que corren riesgos. Entonces la situación es de mucha tensión y alerta constante. Eso produce un agotamiento del sistema. Además, hay una desesperanza, es decir, no hay esta emoción básica de la esperanza, es decir, no sabemos qué va a pasar con la economía, con los niños en el colegio, qué va a pasar con mis familiares y de personas mayores. Y va cundiendo el cansancio por agotamiento, por la gestión del miedo con esta alerta constante, y va cundiendo la desesperanza, la no luz al final del túnel, con lo cual vamos hacia lo que llamaríamos la depresión, que no deja de ser como el móvil cuando entra en modo de consumo bajo, es decir, el sistema se apaga en cierto modo, se desesperanza, se queda alexitímico, vamos a decir así. Y es algo que se huele en el ambiente, se observa en todo. Hay como un ralentí desesperanzado desde el temor y esa mirada, en cierto modo, neutra, inquisitiva, cuando vamos enmascarados, ¿no? Así que es normal que se produzca este fenómeno. El otro día leí que hablaban de que la cuarta oleada de la pandemia será la depresión. y creo que se está empezando a cumplir, sí.
Fíjate, qué bueno que digas esto, Javier, porque parece que me hayas leído el pensamiento, ¿eh? Bé, al Javier Elcarte, que és un gran neuropsicòleg, com saben, i que és fundador i director del Centre Vitaliza a Pamplona, un centre de referència no solo en Navarra, sinó sobretot en tota Espanya, perquè el senyor Elcarte té pacients que no només són de Navarra o del País Basc o de Cantàbria, sinó que els seus pacients venen d'arreu d'Espanya i té el senyor Elcarte molts pacients catalans. Sea como sea, Javier, de alguna manera las personas que vienen a tu visita, a tu consulta, son personas que llegan en un estadio difícil, complicado, en un estadio en el que quizás no han podido encontrar un camino hacia la esperanza con otras tesituras profesionales, ¿no?
Sí.
Tú hablabas de esta cuarta oleada que es la depresión, tú lo ves a diario en tu consulta.
Claro.
En el periódico de Cataluña el domingo también hablaban de algo que tiene que ver con esto que acabas de decir, y lo decía la jefe de psiquiatría del Hospital de Sant Pau. El 50% tienen trastornos de ansiedad. Antes de la pandemia, este 50% era solo un 10%. Es decir, un 40% exponencialmente ha subido este trastorno. Pero claro, el miedo, como tú siempre les dices a tus pacientes y como nos enseñas a través de tu blog, es algo muy objetivo. Es decir, ¿cómo le vas a decir a alguien que no tenga miedo cuando el miedo es algo tan irracional, pero al mismo tiempo tan personal e intransferible, Javier?
No, y necesario. Es decir, el miedo nos alerta, el miedo nos anticipa a las dificultades. El problema es cómo gestionamos ese miedo. Cuando tú dices la gente viene, hay personas que ni vienen. Yo tengo pacientes que no han salido de casa desde marzo y que están absolutamente aislados y con mil medidas de seguridad. Y tengo pacientes que salen con el exhaustivo conocimiento de dónde se han movido los últimos 15 días las personas que ellos van a saludar, y así sucesivamente. Entonces, la gestión de ese miedo es lo que a mí me gustaría animar a las personas. El miedo es necesario. Si el miedo es un compañero que nos ayuda a ser conscientes de una situación, nos hará protocolizar, incluso aunque yo sea muy aprensivo. Yo les digo, bueno, pues haz un buen protocolo, síguelo, pero luego suelta. No tengas constantemente el miedo, la amenaza en la cabeza. Bueno, tú pon tu protocolo. En ese sentido, la gestión del miedo, si es una gestión consciente, psicológicamente madura, nos va a permitir bandear esto y muchas otras cosas que hemos vivido los seres humanos. Si nos paraliza, y en ese parálisis, además, en algunas personas nos convertimos en una especie como de policías, ¿no? De lo que hacen los demás. Entonces ya ese miedo se está convirtiendo en un componente social disruptivo que puede llegar a ser peligroso porque genera conflicto y, en cierto modo, hay momentos donde, claro, ¿cómo compaginas? Yo hago cursos, ¿cómo compagino el que se ve a disgusto con la mascarilla con la persona que literalmente no puede mirar a alguien, aunque sea 500 metros, que no lleve mascarilla? Los dos tienen su derecho y su razón, pero al final la gestión del miedo en un caso es más evitativa y en otro caso es mucho más obsesiva. De forma que en esta gestión del miedo va a estar, digamos, el impacto social que tenga la pandemia.
Quizás ahí, esta mañana lo comentábamos per ser en directe a Radio 4 de Boca Orella, en Javier Elcarte, el neuropsicòleg, fundador i director de Vitaliza, aquest centre de referència nacional que es troba a Pamplona. Ell, en aquests moments, els estudis de Ràdio Nacional d'Espanya a Pamplona, i nosaltres som aquí, als estudis de RAC Boronat 127, en directe a Radio 4, a la pública i en català. Li deia a Javier que aquest matí, en la reunió, Javier, i nosotros somos periodistas, es decir, como sabes tú, muy bien, nos dedicamos a explicar lo que pasa a tiempo real. Y a veces, me decía Marc Hernández, y creo que tenía mucha razón, igual también estamos ofreciendo un exceso de información. Igual, con tanta información, explicando lo que está pasando, lo que verdaderamente sucede. Ayer, por ejemplo, hubo un incendio brutal en Orense, estábamos explicando las hectáreas arrasadas, todo lo que estaba pasando, ¿no? Igual estamos explicando demasiado, es decir, no estoy diciendo esconder la información porque entonces no es periodismo, es propaganda, ¿no? Pero igual hay demasiado exceso de información, entonces las personas que tienen esta tendencia, como tú decías, pues ven todo mucho más difícil, mucho más doloroso de lo que en realidad es.
Sí, está claro que hay un exceso de información en este caso. De hecho, una cosa que vengo observando claramente es que hay personas que se están desentendiendo de la información, es decir, están apagando centros de información, televisión, redes, porque llegan a saturarse y no lo pueden digerir, digamos, por temor. Claro, yo he echado en falta un periodismo educativo, en este caso, un periodismo que realmente nos enseñe a todos a lidiar con algo que evidentemente es incierto, es provocador de un miedo subyacente y también, por supuesto, puede acarrear enfermedad y muerte, pero que fuera una información más psicoeducativa, ¿no? Porque al final, si vierais las personas cuando están aterradas, cómo viven la información, cuando al otro día alguien dice, primer recontagiado en el mundo no sé dónde, en Hong Kong creo que era el dato. Claro, hay personas que tenían esa pequeña esperanza de la inmunización y porque ha habido un recontagio entre no sé cuántos habrá en el mundo contagiados, 25 millones de personas quizás. Eso ya en esas mentes hace que ya no te puedas fiar ni siquiera de la mínima inmunidad a pesar de haber tenido anticuerpos. Y así con todo, es decir, son informaciones muy rápidas que se solapan unas con otras, que se contradicen, que algunos son fakes, que otras son utilizadas políticamente, en fin. Se está produciendo una sobreinformación que desinforma y en cierto modo deja a la persona como apática, como algo como diciendo, bueno, no hay nada que hacer, pues que sea lo que tenga que ser. Yo eso sí echo de menos. Por ejemplo, la televisión, radio pública podría ser muy, muy educativa y creo que es un poquito los que más están incidiendo ahí.
Lo intentamos hacer, como tú sabes muy bien, Javier, porque efectivamente es lo que debemos realizar, conseguir explicar las cosas como son, ¿no? Hoy, por ejemplo, la farmacéutica Janssen empieza este ensayo clínico debido a unos problemas en el laboratorio de los hospitales madrileños de La Paz y La Princesa. Bien, pues en la OMS decía ayer que efectivamente en octubre o noviembre puede haber una segunda oleada. Pero tú siempre explicas en tus blogs, en Instagram, en Twitter, que no podemos avanzarnos, Javier, que no podemos tener estas conductas hiperalerta, en estado de alerta, porque nos avanzamos a cosas que quizás no van a pasar. Pero claro, ¿cómo vivimos, Javier, en este mar entre no avanzarnos, no querer ser alarmistas y tener la suficiente capacidad para parar y pensar? ¿Cómo podemos vivir con esta incertidumbre combinando estas dos circunstancias tan diferentes, Javier?
Claro, parar y pensar.
Eso es.
Esto es primero algo básico que el ser humano debería practicar. Y luego yo hablaría un poquito de la solidaridad y el ser solitario. Es decir, ¿cómo combinamos el que tengamos que ir con máscaras, que tengamos que tener cierta distancia, con no perder ese cerebro relacional, con no perder la sensación de grupo que se ayuda? Es decir, ¿voy con la mascarilla alerta, asustado del que tengo enfrente, o voy con la mascarilla solidaria, acogiendo al que tengo enfrente, teniendo sentido común, siendo capaz de comunicarme? No lo sé, no es fácil porque al final el miedo domina, pero si el miedo no dominara, yo hago cursos, la gente suficientemente bien separada, mascarillas, que lo necesita, sin ningún riesgo, y podemos conseguir que a pesar de esta circunstancia, podemos parar, como dices bien, podemos pensar y podemos vivir un instante humano de vida, aunque está la amenaza. ¿Por qué? Porque si solo está la amenaza en mi mente, yo no veo la puesta de sol, ni veo la sonrisa del niño, ni veo esa persona que me quiere y me está diciendo con los ojos, aquí estoy. Al final es una cuestión de dónde tengo yo la mente. Si está solo en la amenaza y toda mi vida es la gestión de esa amenaza desde una histeria enorme, no voy a vivir, entonces ya nos ha matado la vida. No sé si nos matará el virus, pero ya estamos muertos en vida. Esa capacidad de vivir no nos la puede quitar el virus, lo cual no quiere decir que cada uno deba elegir su protocolo, y el que quiera un protocolo súper estricto de seguridad lo hace. Y yo tengo pacientes así y les animo. ¿Tú te sientes segura así? Pues hazlo, pero luego vive. Cumpliendo tus reglas, vive.
Hombre, es que acabas de decir algo que yo creo que los oyentes de Radio Nacional de España en Cataluña te habrán agradecido, vamos, en majestático superior, que es vive, vive y vive y vive. Disfruta de tus amigos, disfruta de una comida rica, disfruta de tu amor, disfruta también, mira, ayer mismo Juan Echanove hizo unas declaraciones que también evidentemente amplificó Radio Televisión Española. Él está haciendo la fiesta del Chivo, que es adaptación de la obra de Vargas Llosa que dirige Carlos Saura, y decía exactamente eso: si no vamos al teatro, si no vamos a tomar una copa, España no va a aguantar. La cultura es algo que nos ayuda a vivir, Javier. Los libros nos ayudan a vivir, la buena literatura nos ayuda a vivir, y espero y deseo que la buena radio también. Así pues, que vivir, vivir. Pero quizás hay personas, Javier, que antes de la pandemia les costaba vivir, ahora les tiene que costar mucho más.
Es que mi miedo es que las personas que antes les costaba vivir ahora tengan excusa para decirnos a los demás, ¿sí?
Sí, sí.
¿Cómo no vivir? Vamos a decir
así. Exactamente, exactamente.
Que tengan razón aquellos que no sabían vivir, porque ahora tienen una razón en las alarmas. Entonces no es tanto solo la economía, porque uno tiene que ir a lo que dices, a la cultura y seguir su vida. Es por la vida. Es que no vamos a, bueno, yo por lo menos no voy a un teatro para salvar el teatro. Bueno, si lo salvo, muy bien. Uh-huh. Pero voy al teatro porque estoy vivo. Y quiero sentirme vivo en ese acto de vida. Entonces yo creo que el miedo es ese, que personas que estaban ya quizás en cierto modo zombificadas, vamos a decir así, tengan una excusa buena para ir acotando todos los aspectos de vida, ¿no? Y eso a mí me preocupa, porque ahí puede haber una pequeña dictadura de la supuesta, vamos a decir así, salud ante la pandemia. Y claro, si hablas así parece que eres negacionista. Para nada, yo cumplo todas las normas, entiendo que hay una situación muy seria y todo lo que supone, pero me niego a que esta situación nos mate en vida, porque si nos mata en vida ya estamos muertos.
Me ha gustado mucho esta expresión de personas que están zombificadas, ¿no? Que son como zombies. Pero el zombie a veces tiene muchas manifestaciones diferentes. Javier, hay un rasgo caracterial que no podemos cambiar. Por ejemplo, volviendo a la entrevista a Ken Follett, ¿no? Él dice: he vivido una vida maravillosa y me han pagado una cantidad absurda de dinero por hacer mi trabajo. No pienso en caer enfermo, pienso que tengo 71 años y me lo he pasado estupendamente. Ken Follett dice lo mismo que dices tú, negacionista, obviamente, pero vive el día a día, ¿no? Pero para vivir este día a día, Javier, tiene que haber un sedimento, un esqueleto emocional óptimo. Y las personas que acuden a ti, que tú las ayudas a través de no solo la presencia, sino también la esencia a través de Internet, porque tú recibes muchas consultas a través de las xarxes sociales. Cuando este esqueleto no es un esqueleto optimista como el que tienes tú o como el que tiene Ken Follett, entonces, ¿qué consejo le podemos dar a estas personas? ¿Qué podemos decirles para que no vean tanta incertidumbre y vayan hacia adelante?
Bueno, yo más que optimista le diría, llamo realista, es decir, estar vivo es ser bastante realista.
Pues sí, tienes toda la razón.
Claro, yo siempre les digo a las personas que el miedo es cuando sobrepasa un umbral, el miedo mata la vida, mata el amor. Por ejemplo, los celos es miedo y acaba matando el amor. Y así podemos ir adecuándonos a cualquier otra circunstancia, incluida esta. Entonces, yo siempre les digo a las personas que se puede vivir sabiendo que te puedes morir, siempre. De hecho, sabemos de las pocas cosas que tenemos claras. Y que precisamente porque sabemos que vamos a morir, eso es el impulso, esa es la razón, esa es la base de vivir, de disfrutar hasta el último instante de esta vida, que se produce a veces cuando las personas tienen enfermedades serias que de repente despiertan y viven con intensidad. Yo, cuando hay un riesgo así, salvando la distancia y teniendo claro la precaución, es cuando más podemos valorar que estamos vivos. Entonces el sedimento es la consciencia de que estamos vivos y que eso no hay bicho que te lo quite. No hay miedo que te lo destruya si tú tienes claro, ¿sí? Que vas a disfrutar de esta música que suena, o que vas a disfrutar de ese trocito de soufflé que vas a tomar, o de esa puesta de sol, como decía antes. Es decir, la vida es ahora, en este instante, aquí, en este momento. Y si eso lo tenemos claro, el sedimento está en cada uno. Todo ser humano es eso, es energía, es capacidad de amar, es amor y es inteligencia. Y todos nosotros, si dejáramos de pensar en lo que va a pasar todo el rato, lo cual no quiere decir que no tengamos en cuenta lo que pasa, ojo, como bien decías tú, no lo que va a pasar, que luego no damos una, teniendo en cuenta lo que pasa, meditar es ver las cosas como son, viendo lo que hay, sabiendo lo que hay, en ese contexto yo tengo toda la vida ahí delante para abrazarla. Y esto no es un consejo de autoayuda, no, esto es viviendo en la peor de las situaciones que a algunas personas nos ha tocado. Uno puede en la peor de las situaciones encontrar esto, la vida. Y esta es una situación muy dura y yo no le quito la importancia que tiene en absoluto, y tengo gente cercana que ha muerto y eso es así. Pero, aún y con todo, las personas pueden encontrar dentro de sí mismas, como seres humanos, ese sedimento que tú dices. Dices, para ser optimista, bueno, para ser realista, porque evidentemente podemos morir, por eso vamos a vivir.
Claro, es que un optimista es un realista bien informado, así pues que efectivamente es un realista.
Eso está bien.
Javier, ja casi per a finalizar, hi ha alguna... aniran coneixent, que ja coneixen el senyor Alcarte, ja poden seguir-lo a Instagram, a Twitter. Ell és neuropsicòleg, fundador i director de Vitalisa, un centre de referència a nivell nacional, que és a Pamplona, però que ell rep, com han escoltat, pacients que estan en una situació molt delicada i molt compromesa d'arreu de Catalunya. Però tu hablas mucho de l'estrès postraumàtic y del dolor y del sufrimiento, Javier. Yo creo que eres uno de los pocos neuropsicólogos en España que no dice que todo es de color de rosa, que es algo que a mí ya sabes que me inquieta y me indigna, sino que además hablas del sufrimiento, ¿no? De cómo podemos vivir con el sufrimiento, vivir y mirar cara a cara al sufrimiento. Ayer La Vanguardia publicó una entrevista con Alexander Batany, que es el director de la Fundación Viktor Frankl en Viena. Ya sabes que fue uno de los supervivientes de Auschwitz, y publicó un libro que yo creo que todos deberíamos leer. Y el titular, cuando lo leí, pensé en ti: si compartes tu dolor, solo duele la mitad, y eso es pura ciencia.
Claro, es que al final, yo suelo decir que es la clave de la vida, es darle sentido, tiene que tener un sentido todo lo que hacemos. Y eso incluye dar sentido al sufrimiento, como bien decías en esta cita, que es parte de la vida. Es decir, el sufrimiento va a estar. Desde que nacemos, que el parto a veces no es tan bonito como lo que es el hecho en sí después, ¿verdad? Hasta la muerte. Entonces el sufrimiento es una parte consustancial del ser humano. La alegría también y el disfrute, todo es parte. Ese sufrimiento compartido, como dice esta persona, es menos. Pero no solo es menos. En mi caso personal, mi sufrimiento, la vida que me ha tocado llevar, ha hecho que yo pueda desde ahí ayudar. Es decir, he dado un sentido a mi sufrimiento porque me hace ver, conectar, entender, restaurar más fácil el sufrimiento del otro. Entonces, si nosotros entendiéramos esta pandemia como una oportunidad casi de amancomunadamente todos afrontarla casi a nivel planetario, ayudándonos, y mira, en vez de ser, ya has hecho esto mal y tú no ves mascarilla y este político, si todos nosotros dijéramos, oye, vamos a probar esto, no sale, vamos a probar aquello, no sale, y las personas pudiéramos compartir el sufrimiento, no solamente duele menos, sino que ayuda. Es decir, no hay cosa más hermosa que una persona que ha sufrido y ha trascendido, ha dado sentido a eso, que no es perdonar o cosas así de muy, muy ñoñas. No, es darle sentido a esa parte de tu vida, compartirlo e incluso ayudar a través de esa experiencia.
Esto que acabas de decir es Muy importante, vivir el sufrimiento para poder saber que si hemos salido de ese sufrimiento tan doloroso, tan que nos dejó tan quebrados, Javier, que nos doblegó en algún momento, también podemos salir de esta. Así pues que pongamos una nota realista, es decir, optimista, esta conversación, la primera de la temporada, que en farem moltes altres amb el senyor Alcarte.
Silvia, es que vamos a salir de esta,
claro,
no hay duda.
Claro, claro.
No hay la menor duda.
Claro, es efectivamente.
No hay duda.
Claro, claro. Pero bueno, que lo diga yo, que soy una charlatana, para los oyentes no tiene ningún valor, pero lo has dicho tú, que tú sí que sabes de esto. Y vamos a salir de esta, y tenemos que estar preparados para vivir también con el dolor que nos ha producido algunos momentos inquietantes y angustiosos de esta época, ¿no? Así pues, ¿qué vamos a salir de esta, Javier?
Ya lo creo que vamos a salir. Y bueno, la idea es si salimos fortalecidos o salimos, vamos a decir así, como dicen los jóvenes ahora, rayados, ¿no? Vamos a ver si salimos más conscientes, más fortalecidos, entendiendo que esto se puede suceder. O salimos, no sé, pues agobiados y desesperanzados y etcétera, etcétera. Vamos a salir de esta sin duda.
Sin ningún tipo de duda, y amb l'ajuda de Javier Alcarte, que ens vindrà a visitar un cop al mes, encara més. Javier, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte, ganas de darte un abrazo, nos vemos pronto.
Gracias. Gracias a ti, Silvia, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
El vostre altaveu el trobareu a De Boca a Orella, de dilluns a divendres, des de les 4 de la tarda i fins a les 7 del vespre a Ràdio 4. Amb Sílvia Tarragona.
Passen exactament 7 minuts de 6:15 de la tarda. Som en directe a Ràdio 4, De Boca a Orella. Impecable, impressionant, aquesta disbauxa de sentiments, aquesta muntanya russa emocional que significa la secció de Javier Alcarte, que serà amb nosaltres un cop al mes, perquè ell sap del que parla i parla del que sap, de les emocions, del patiment, de tot allò que ens ha deixat aquesta pandèmia, que sense cap mena de dubte continua sent dolor en estat pur. Mirin, avui hem sabut que Catalunya torna a superar el miler de nous casos de Covid-19 i ja afegeix 14 persones mortes més. Els ingressats a hospitals baixen en 18 persones i són ara 792, dels que 130 són a la UCI. Hem vist fa només una estona una compareixença de l'alcaldessa Ada Colau que explicava com es faran aquests PCRs, aquests controls, a zones on hi ha més massificació d'habitants, com per exemple el Raval. També hi ha hagut compareixença de la consellera Alba Vergés. El mateix dia que hem sabut que Xina podria començar a vacunar la població en novembre, l'assessora en cap de bioseguretat del Centre pel Control i Prevenció de Malalties del país creu que la vacuna podria tenir efecte entre 1 i 3 anys. Això és el que diuen des de la Xina, i avui no s'han de perdre l'entrevista magnífica que li fa Lola Hierro a Melinda Gates, codirectora de la Fundació Gates, que diu que amb 25 anys de vacunació s'han esborrat en 25 setmanes, i ella diu que no té fe en el govern d'Estats Units i que està impacient per les eleccions. Un govern d'Estats Units que avui, per cert, està a l'ull de l'huracà, ja que fa només uns segons, a través del canal 24 Hores, veiem la imatge congelada de la Casa Blanca, perquè avui es signa aquest acord que està ple de polèmica, un acord entre Israel, els Emirats Àrabs i també Bahrein. Bé, sigui com sigui, avui volem també, ja que estem parlant de la Covid, parlar d'un tema que pensem que és molt i molt interessant. Sergio Alonso, investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexes de l'UPC, el tenim en directe per parlar de les mascaretes. Doctor Alonso, bona tarda.
Hola, bona tarda, com estan?
Molt bé, Sergio, com està vostè?
Tot bé, va bé.
Escolti'm, vostès des de l'UPC han fet una tasca meravellosa, perquè sembla ser que les mascaretes no s'estan utilitzant correctament. Hi ha una alerta per l'ús incorrecte de les mascaretes amb amics i familiars. És així?
Bueno, bé, nosaltres el que hem fet és posar una miqueta de nombres a tot això, perquè posar-li números, perquè això jo crec que està al carrer i tothom ho diu i tothom ho comenta, no? Que no, o gent que no vol portar la mascareta, o hi ha gent que diu, ostres, que no, ningú porta la mascareta. Doncs el que hem fet nosaltres és portar, bàsicament, l'Enric Álvarez i la Cristina Roura han sortit al carrer i s'han posat a comptar gent d'una forma metodològica, o sigui, no així per qualsevol forma, sinó visitant diferents zones, bàsicament de Barcelona, ho hem fet bastant local, i mirar en diferents circumstàncies quan la gent utilitzava mascaretes i quan la gent no utilitza mascaretes.
Fixi's, aquest estudi vostès l'han fet entre el 5 i el 12 de setembre, observant a 3.147 persones a Barcelona. Sembla ser que s'utilitza bé la mascareta amb desconeguts, es relaxa l'ús amb els coneguts, com sí. si els cosins, els fadrins, els tiets, el marit, el nòvio o l'amant, i amb perdó, Sergio, no poguessin estar infectats. És a dir, evidentment la mascareta l'hem d'utilitzar d'una manera correcta sempre a les 24 hores del dia, els 7 dies per setmana. Avui també el diari El País parla de la crisi del coronavirus, i una de les metgesses i infermeres que formen part d'aquest reportatge ens diu: 6 mesos després no podem oblidar el que va passar, i a vegades em dona la sensació que o s'oblida o no ho expliquem prou bé als mitjans de comunicació.
Doncs possiblement hi ha una miqueta d'això. Nosaltres el que volíem veure era si la gent utilitzava bé la mascareta o no la utilitzava. Per tant, això de que sí, jo l'utilitzo, però vaig al carrer i vaig sols caminant d'un lloc a un altre i porto la mascareta posada, però és la situació de menys risc, no? I per això és el que una de les coses que hem mirat és gent que va caminant pel carrer en grup i que porta la mascareta. I ahir arribem a un percentatge d'un 70%, més o menys, que això és el que, si vols mirar una estoneta la gent que camina pel carrer, és el que veu. Hi ha gent... Una cosa important, portar mascareta vol dir portar-la ben posada. No portar mascareta, nosaltres ho hem considerat o no portar-ne, o portar-la a la barbeta, o portar el nas fora. ¿Vale? Volem remarcar que portar el nas fora...
No serveix per res.
No portar la mascareta.
Clar,
això no ho diem nosaltres, perquè som físics, però ho diuen les metges. I en aquest punt, per Joan Cardona, que és un col·laborador nostre, un metge... sempre diu que és molt particular aquest tema perquè, clar, si les PCRs es fan amb nasofaringe, o sigui, es fan mirant-la al nas, es fa la mostra del nas, no de la saliva. Per tant, això ens indica que el nas és molt important.
On més s'utilitza la mascareta és el súper, en un 94%, al carrer un 71%, als parcs un 8%, a les terrasses del bar un 2%, als parcs hi ha reunions de familiars i amics que a vegades, com que són a parcs i hi ha aire, doncs no porten la mascareta, i el 33% dels brots registrats des del final de la desescalada han estat en l'àmbit social, els més nombrosos els relacionats amb reunions de familiars i amics. Clar, en aquests entorns socials es dificulta el control de la pandèmia, Sergio.
Clar, nosaltres no podem entrar a les cases de la gent de Barcelona i veure si estan utilitzant les mascaretes, per tant, clar, aquest estudi no es pot fer allà, però es pot fer, per exemple, a terrasses. A terrasses ens juntem amb coneguts, amb amics, amb familiars, i ens juntem i en teoria, a la terrassa d'un bar o dins d'un bar, per suposat, s'hauria de portar la mascareta i només te l'has de treure per veure, acabes de veure i posar-te la mascareta. Diguem, la idea és que quan una persona parla ha de portar la mascareta posada. ¿Vale? I això és el que ens oblidem quan entrem a mascareta a una terrassa o a un bar.
Què és el que hem de fer, doncs? Perquè a vegades podem arribar a la conclusió, Sergio, aquesta és la meva última pregunta, podem arribar a la conclusió de que, porto mascareta, estic salvada, no? Ja no hi ha cap tipus de problema. Portar-la bé, tapar el nas, tapar les fosses nasals i la boca, òbviament, i només treure'ns-la si estem en un lloc on hi ha un ambient obert, i també ventilar la casa, que vostès també en parlen d'això, Sergio.
Sí, clar, òbviament la ventilació és molt important. A llocs tancats la ventilació és molt important. Si poden guardar les distàncies, però a l'entorn d'un entorn tancat el virus es pot propagar, més enllà dels 2 metres, dels 5 metres i fins a tot 10 metres, perquè el virus està a les gotetes i estan donant voltes per l'ambient. A un entorn tancat s'ha d'estar molt ben ventilat. I les mascaretes s'han de portar sempre que estem parlant amb una altra persona. És el moment més important, no quan estem caminant pel carrer sols, diguem.
Doncs això és el que hem de fer. Sergi, li agraeixo moltíssim que ens expliqui aquesta circumstància i el resum d'aquest estudi tan interessant que han fet vostès, el grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexes, Biocomsc, de l'UPC, persones joves, investigadors que lluiten i que treballen de ferm i que ens diuen: atenció, no ens podem relaxar quan s'estan persones en qui es confia, aquesta prevenció és bàsica i fonamental, hem de posar-nos la mascareta bé, també amb amics i familiars, i atenció, quan estiguem interactuant amb desconeguts, el moment més important i més crític és el moment de la parla, oi? El moment de la conversa.
Efectivament, quan estàs parlant. Ja quan estem amb desconeguts, típicament ja ens posem la mascareta, eh? Normalment, i això és quan estàs en un supermercat, típicament t'obliguen al principi a l'entrar-hi, però després a dins l'ús de mascareta és bastant important. I és perquè estàs rodejat de desconeguts, bàsicament. I tenim aquesta... O no sé, això ja és sociologia, no? Però bueno, els números són aquests. Després la interpretació ja depèn de cadascun.
Doncs estem encantats d'escoltar i d'haver rebut en Sergio Alonso, investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexes de l'UPC, explicar-nos bé que hem de tenir cura i que hem de portar la mascareta. Per exemple, en aquest moment està entrant a l'estudi algú que admirem moltíssim, en Raül Garrigasait, i porta la mascareta. Mascareta, per cert, ad hoc, a conjunt amb la camisa, tot s'ha de dir. Un color verd en degradé amb la seva camisa i els seus pantalons. Atenció, que el nostre intel·lectual de capçalera va ben formós, tot i portar mascareta. El rebem immediatament perquè estem encara en xoc després d'haver llegit el seu magnífic País Barroc. Però abans acomiadem en Sergio Alonso. Senyor Alonso, doctor Alonso, bona tarda, moltes gràcies. Fins aviat, doctor Alonso, gràcies. 6:15 en directe a Ràdio 4 de Boca Orella. Abans de parlar de cultura, llibres, de tot allò que ens fa moure i que ens fa remoure, en Quim Esteban ens fa tocar de peus a terra perquè la borsa també importa. Quim Esteban, bona tarda.
Bona tarda, anem ràpidament. L'IBEX 35 acaba de tancar i ho ha fet enguany. S'ha crescut un 1,26%. Se situa per sobre dels 100.000 punts, també crescudes en altres indicadors europeus. Per exemple, l'indicador de la Borsa de París, el CAC 40, ha crescut una mica, un 0,32%. El FT100 de Londres ha pujat un 1,35%. I a aquesta hora hem de dir que la borsa de Wall Street, el Dow Jones, també està pujant. És l'única que està oberta. Ha crescut, està creixent un 0,44%.
Doncs aquesta notícia que té a veure amb la borsa és la que ens ha, evidentment, explicat en Quim Esteban. Quim, moltíssimes gràcies. Ai, quina emoció... País Barroc. L'altre dia pensàvem en Raül Garrigasait, Quim Esteban se'n va, que per cert ara qui veig, tots van a conjunt, tu. El Quim de color rosa fúcsia, fort, la Irene rosa pàl·lid i en Marc Hernández un rosa palo que ha estat d'última moda, per cert.
I en Carles Cuesta, que també ha tornat a casa però que ha estat treballant tot el matí a la redacció, també duia una vestimenta rosada. És pràcticament com que en Raül Garrigasait ens fa de color complementari.
Absolutament ens fa de color complementari. Jo no vaig a rosa, jo vaig amb una samarreta que podem llegir Black Panthers, perquè ja saben vostès que Black Lives Matter. Bé, per cert, els estava dient. Estava llegint l'altre dia en Raül Garrigasait, estava allà al sofà de casa, i de cop i volta, ho he de confessar, vaig començar a llegir la columna d'Arturo Pérez Reverte. I vaig pensar, això és un moment màgic, perquè Arturo Pérez Reverte deia que mentre ell escrivia, sempre es col·locava davant de la col·lecció clàssica de Gredos, se'n recordarà el senyor Garrigasait, que hi havia tota una col·lecció d'escriptures meravelloses de Plutarco, dels grans clàssics, no? És clar, en Raül Garrigasait és un gran helènic, en el sentit més ampli de l'expressió. Senyor Garrigasait, bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies per venir.
Gràcies per convidar-me.
Estem molt emocionats perquè en Marc, com vostè sap, és un gran seguidor de vostè, em va regalar Barroc i m'ha semblat una punyent manera de veure la realitat, ara que la tenim tan distorsionada.
Ah, sí? Que bé.
Com va començar a construir aquest Barroc, Raül?
És, clar, és un llibre que, a més, trobo que és veritat, que ara, si llegim ara, en aquest món tan convuls en què ens trobem, doncs fa un efecte diferent, potser. És un llibre escrit el 2018-2019, i, de fet, sorgeix d'una sèrie d'articles que vaig fer per la revista L'Avenç, i el propòsit d'aquesta sèrie era mirar, de reflexionar sobre la meva relació amb els llocs, amb els llocs on he viscut, amb les tradicions que han sigut importants per mi, d'alguna manera, també amb les coses en què crec, en les meves creences, i a partir d'aquí, doncs, construir un llibre que estigués fet de vivències, de paisatges, de relacions, de personatges que he conegut i que m'han marcat, des del meu avi fins al poeta Pep Divins, que viu en una masia amb les seves ovelles... Per tant, ha sigut una manera de, per dir-ho així, d'acostar-me, de tornar-me a fer meu un món que ja era meu d'entrada, perquè és el món que em va fer tal com sóc, no?
El seu avi, avui en parlàvem amb el Marc, ara el deixo en companyia també amb el Marc, aquest avi emboscat, no? Aquest avi que fugia i que va fer la vida a la Guerra Civil i que d'alguna manera ell va fer alguna cosa que penso que va ser just entre els justos, no? Ara que ha començat l'any jueu, en el Talmud, vostè ho sap millor que jo, es parla de l'home just entre els justos, que és el que fa les coses com ha de fer-les, malgrat fer-les no li convingui gaire, no? Uh-huh. Doncs, home, jo penso que el seu hàbit feia les coses com ell creia que les havia de fer.
Sí.
Que és molt més del que fa molta gent, Raül.
Sí, sí, no, és... Alhora, per això, és una visió de la guerra o una manera de comportar-se durant la guerra que no ha tingut gaire, vaja, gaire bona premsa, o sigui, des del punt de vista... Uh-huh. Des d'un punt de vista més polític era un desertor del bàndol republicà, vull dir, de fet era això, no? Però alhora era un desertor que no era polític, no era, o sigui, era una persona que es va trobar enmig de la revolució i no la va entendre, no hi va voler participar, no li va semblar que allò fos just ni convenient i se'n va anar a la muntanya, no? I clar, hi ha tot d'actituds aquí al voltant de quines fidelitats són més importants, no? O sigui, la fidelitat a la teva família, a la camioneta que has aconseguit després de treballar 20 anys, aquesta mena de fidelitats, no?, que tenen molt de pes.
A les ovelles.
A les ovelles. Aquesta mena de fidelitats tenen molt de pes, de vegades, en les decisions que prenem, i són decisions que després tenen, doncs, una dimensió política, però no sempre es prenen per raons polítiques.
Fixi's,
no?
Ara que parla de les fidelitats, jo sóc fidel a la meva gossa, que és molt velleta, uh-huh. I penso que les fidelitats, com el seu llibre, en algun moment de País Barroc, les fidelitats es transformen en conviccions. Uh-huh. És a dir, el que vostè explica com ho explica ja no forma part de la fidelitat o d'una lleialtat, forma part d'una convicció. D'una convicció d'en un moment tan difícil on tothom vol ser algú altre, ser un mateix. Raül.
Bé.
No li sembla?
Sí, no, està, m'agrada molt, sí, sí, aquesta visió del País Barroc. Sí.
De fet, Sílvia, jo també l'he llegit. Raül, veuràs que no tenim el llibre entre les nostres mans perquè s'ha extraviat i aquest matí hem hagut de fer un exercici
horrible,
dificilíssim, d'intentar recordar què havíem llegit. En el meu cas és de dues setmanes enrere aquesta primera lectura i costa de posar-ho tot al lloc perquè són un conjunt d'assajos com que poden semblar en principi inconexes però que volten aquesta Solsona. I avui, quan hi hem hagut de pensar, de dir, ostres, no tenim el llibre, com ens ho fem? Truquem a l'avenç, no estan oberts, com ho podem fer anar tot plegat?
Que consti que en Marc l'ha intentat anar a buscar una llibreria i hem tingut una urgència i no
també,
hi ha pogut anar.
I tampoc hi era. Hem tingut una mena de revelació que potser caiem en el parany del tòpic, però és pensar en una cançó que crec que il·lustra molt bé aquest País Barroc, no només per la qualitat localitzada precisament al Solsonès i aquesta reivindicació del barroc davant tots els valors clàssics que podem entendre que al final al capdavall és la postmodernitat, però hem pensat en aquella nena del Roger Mas que s'aparta, que quan torna ja no torna a ser la mateixa, i si alguna vegada algun dels nostres oients ha pogut anar de públic, ha tingut el plaer de fer de públic d'en Roger Mas, sempre explica que ell es veu a si mateix com una nena petita que vaga pel camp i que finalment, quan es troba, la nena ha canviat, amb aquesta idea de quan voltes o intentes foradar o aprofundir en un moment de la teva vida, que és el que fa en Raül Garrigasait a cadascun d'aquests punts, hi ha una mena de retorn, hi ha una nena que torna, i aquest llibre, País Barroc, potser podríem dir que són una reunió d'aquestes 10-14 nenes que reuneix País Barroc.
La nena està corrent pel camp, la porta oberta, pat a pat. Que quan l'obres ets un món. I ja ho sabia d'altres cops. Que qui torna ja no ets tu. En temps dels tripis, quan els hippies eren hippies.
Oh, que m'agrada Roger Mas.
Preciosa. Podríem anunciar que potser en Raül Garrigasait és l'escriptor català amb menys cultura del màrqueting modern, perquè ha publicat 4 llibres en l'últim any. Vull dir, és que és una cosa pràcticament indefensable davant de qualsevol CEO, coach o estructura d'emprenedoria moderna. I, Sílvia, el pitjor de tot és que País Barroc és el segon llibre que Raül Garrigasait publica que carrega contra el noucentisme.
És veritat, com sí, d'alguna manera.
Després dels fundadors, una història d'ambició i de poder de la Fundació Bernat Metge.
Sí, de fet, jo, clar, en bona mesura em dedico als clàssics, no? Això és una mica estrany, potser. Però aquest país barroc del qual parla el llibre, de fet, barroc, ho faig servir en un sentit molt ampli, que sí que es refereix a l'art barroc popular, eh? L'art que podem trobar encara avui en moltes esglésies, així en talles de fusta, per exemple, un art que vol semblar ric, que un art que fa servir el pa d'or, diguéssim, per recobrir la fusta, però que en realitat està fet amb materials molt pobres, que és un art subaltern, un art popular, no? Doncs ho faig sentir servir en aquest sentit, però també en un sentit més ampli, en una visió més general d'una actitud barroca o d'una manera de viure barroca. I això ho relaciono justament amb els llocs on m'he criat. Què és el barroc? El barroc és una mena d'art que no ha sigut consagrat ni respectat, no? És una mena d'art que explica una experiència que sovint s'ha menystingut. I escriure sobre el país barroc és una manera de dignificar també tota mena d'experiències, no? Els clàssics tenen molt prestigi, són meravellosos, eh? Jo m'hi dedico, m'encanten, però és molt important. Jo crec que si hem d'aprendre alguna cosa dels clàssics és que no són la totalitat del món, no? Sinó que són un aspecte, i que condemnar la resta de la vida en nom dels clàssics, doncs és un pecat, per dir-ho així.
A mi m'ha semblat el seu llibre, com li diria jo, molt arriscat. I li dic per què. En un moment en el que tothom ha de ser un català molt concret, d'una manera molt concreta, on sembla que només hi ha una catalanitat respectable, una catalanitat política respectable, que vostè tingui la capacitat de, a vegades, ser com Eugeni d'Ors, de vegades ser com un autor clàssic, d'altres mirar els edificis arquitectònics de Carles III, és com una Macedònia, si em permet, antropològica, que reivindica una Catalunya polièdrica, que crec que és el que necessitem ara, una Catalunya polièdrica on tothom pugui dir-hi la seva.
Bé, la Catalunya que no és urbana al capdavall, i com s'han construït les ciutats i el pensament urbà dins de la ciutat dels últims anys.
Sí, hi ha un intent de ser fidel a l'experiència, per dir-ho així, no? D'intentar que els esquemes no es mengin l'experiència, i per tant d'intentar parlar a través de la gent que ha conegut, intentant respectar els seus mons, no? Intentant, doncs, és això, presentar aquestes maneres de veure que de vegades no són hegemòniques o que no són les més visibles. Sobre això de la ciutat que deies, Marc, clar, de fet, una de les tensions que hi ha al País Barroc és la tensió entre
l'Eixample contra el Santuari del Miracle.
Exacte,
l'Eixample, sí, sí. De fet, bona part del llibre està escrit a l'Eixample, i el llibre s'acaba a l'Eixample, però una cosa que m'interessa, que explico en algun moment del llibre, és les maneres diferents com funciona el llenguatge a la ciutat, a Barcelona concretament, o a fora de Barcelona, no? Una idea que surt en el llibre, per exemple, és la idea que a Barcelona el llenguatge és la matèria del poder, d'alguna manera, i la manera com parles et marca, no? L'accent que tens, les paraules que fas servir, et situa, doncs, dins d'una tribu, dins d'un...
La llengua com a ascensor social,
sí,
també.
Sí, també hi és, no, això? I això és interessant, jo trobo que és interessant veure-ho i sobretot la gent que hem viscut ja bona part de la nostra vida a Barcelona, jo he viscut de fet més anys a Barcelona ja que a Solsona, sempre ens hem trobat amb aquesta, quan arribem, no?, amb el dubte de si adaptar-nos, de què hem de fer amb el llenguatge, no?, si hem de semblar més barcelonins, si hem de semblar menys. Això és no sé, són coses que diuen molt de nosaltres i la nostra voluntat de ser com els altres també, o de diferenciar-nos.
Fixi's, ja no tenim més temps, però després del butlletí informatiu, si li va bé, senyor Garrigues Aita, ens agradaria continuar 5 minuts més.
Tant de bo segueixin les tenores de Roger
Mas
de Fons.
Sí, m'agraden molt les tenores, sí, perquè aquestes tenores a més ens en força.
De la Cobla Sant Jordi.
Ah, efectivament. Aquestes tenores que precisament en Marc ha triat també, perquè són tenores que ens parlen del que som, no?, i de l'origen que tenim.
De la tradició.
Ah, efectivament, i del que d'alguna manera en Raül Garrigues Aita ens explica a País Barroc. Tornant de seguida, Raül, gràcies. Butlletí informatiu, amb les tenores de fons. Clar que sí, reivindic... Perdona?
Tant de bo les mantinguin de sintonia.
Tant de bo les mantinguin. Hem de reivindicar la tenora. Fins ara!